28 minuts, moment d'obrir l'espai de tertúlia, moment d'obrir la plaça de dalt, avui en directe des dels estudis de la ràdio, la Roser Grau. Molt bon dia, Roser.
Hola, bon dia.
L'escoltem a la Roser o no? Ara. Ara, bon dia, Roser.
Hola, bon dia.
Bon dia. I avui, via telefònica, crec que des de Tarragona, ens acompanya el nostre company Miquel Pérez. Molt bon dia, Miquel.
Hola, Adriana. Hola, hola, Mora. No des de Tarragona, des de més lluny, des de Calella.
Ah, hombre, de la meva terra, del Maresme.
Sí. Del Maresme. Hem tingut que venir a fer una mica de canguro perquè la nena es va ficar una mica així fluixeta. I mira, aquí estem.
A cuidar-la, doncs.
Aquesta tarda podrem tornar.
A fer de iaios canguro, un tema que hem parlat moltes vegades també aquí a la plaça de dalt.
I estic precisament a la sala d'espera de la Creu Roja, de un centre mèdic, de la Creu Roja, i bueno, aquí està ple de nens.
Bé, pues mira,
m'has
donat la alegria de fer-me també. Veig coses del directe, estava en directe, sorpresa a tot. Bé, doncs, avui, aquí a la tertúlia de la plaça de dalt, volem parlar d'un tema que ens preocupa moltíssim, deia que ens preocupa i que és més preocupant que no ens preocupi, potser també, Roser?
I tant.
És el canvi climàtic. Aquests dies, fins demà, dura aquesta cimera que s'està fent a París, una cimera a la que se li ha donat molta importància perquè es diu que és com l'última oportunitat de posar-hi fre, no?
I tant, i tant. Perquè fins ara la gent això s'ho havia pres en els últims esveniments que hi havien hagut, tant a Kyoto com a Copenhague. La gent no es havia implicat en els problemes del canvi climàtic, i la diferència de les altres cimeres aquesta és de que dels 196 països, 176 han anat amb les seves propostes, segons econòmicament diuen que ells poden fer, com poden actuar per frenar la primera proposta que hi ha dins aquesta cimera, que és no arribar als 2 graus, perquè diu que a finals d'any arribem a l'augment d'un grau centígrad al planeta, i això porta moltes conseqüències.
Sí, diu que l'opció que donen és limitar aquest increment a 2 graus al 2100 respecte als nivells que hi havia preindustrials.
Molt bé.
Sí, no? Perquè, recordem, segons la OMS, la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera va arribar al 2014 a 397,7 parts per milió, i abans de la revolució industrial era de 278, que déu-n'hi-do.
Clar, llavors, què pot passar? Sí, clar, perquè hem de pensar. La gent hi ha vegades que si veu els motius, les conseqüències del problema, potser diu, bueno, potser ens ho podem estalviar, perquè aquí estem tots implicats. Què passa? Quins efectes tenen el canvi climàtic? Els casquets polars s'estan fonent? Les glaceres desapareixen? I això què implica si desapareixen les glaceres? Que puja el nivell,
del mar.
I això què implica? Que hi haurà ciutats que desapareixeran. I llavors el canvi climàtic, si augmenta, també pot ser que hi hagin espècies animals i vegetals que desaparegui, i també hi ha molts llocs que si hi ha aquest augment de temperatura hi haurà nacions que no tindran aigua. Això a llarg plaç, però és clar, això s'hi ha de posar fil a l'agulla ja.
Miquel, com ho veus tu això del canvi climàtic? És el moment ara o ho deixarem passar una vegada més?
La meva opinió, el que jo crec és que el canvi climàtic ha hagut sempre, o sigui, que des que el món és... El clima és una cosa que ha anat variant i ha anat canviant. El problema és que ara, llavors, la població del món és poca i ara la població del món és bestial. I llavors, a més, en la indústria del món, pues, esto ha succeït i fa una marxa galopant. Però si, a més, afegim que els països que més contaminen i que són, pues, no... amb paraules clares, són els Estats Units i la Xina, que són els que més contaminen, a més són els que les va molt bé contaminar, perquè mentre els altres països diuen que no contaminem, que procurem que miren, ells segueixen contaminant, i a més, com els altres països poden produir aquells productes contaminats, doncs els fan ells i després no els venden i encara fan negoci.
Sí, aquí està el problema.
Ara, que canviar, no ho sé si es podrà ficar freno. Ara, jo penso que, com és una cosa evolutiva, jo penso que la natura és sabia i arribarà un moment que s'adaptarà. A no ser sigui molt greu, que potser arribarem a tenir la pròpia tia Mora en lloc de tenir-la en l'hospitalet. Ja. Pues, hem de fer.
Però el que està clar...
S'anirà bé. No, estic parlant en broma. Des de luego,
però el que està clar...
És un problema superpreocupant. Però mentre aquests països que més contaminen, no se fiquin en serio i diguin anem a parar, no hi ha res a fer. No hi ha res a fer. Perquè Xina mateix te diu, sí, molt bé, és que vosaltres ja heu contaminat força i ara que nosaltres comencem a despertar, no se nos dieu que no contaminem, però vosaltres heu contaminat força. En el seu pensament pues, també té una mica de raó. Sí. És com a Brasil que conserve la selva amazònica i els arbres, perquè allò són els pulmons del món. Però mentrestant nosaltres ja ho hem desfet i ara... altres conservar-lo. Si l'han de conservar, nosaltres tenim que ajudar-les també a aquella gent a conservar-lo.
Tots. Aquí tots ens hem de posar les piles,
A més, és curiós, ara que parlava el Miquel, dels que més contaminen, que els coneixem molt bé, els que no coneixem tan bé són els que millor fan,
sí.
Millor actuen per a no contaminar.
I això ha sigut molt curiós, perquè sí. Ha sortit un mapa amb diferents colors dels països que en fan un bon ús, els països que, com Europa i la Xina estan amb rosa i vermell, que vol dir que no hi ha molta implicació. I sabeu quins dos països han fet els deures?
Sí, és molt curiós,
És molt curiós. Etiòpia i el Marroc estan en blau cel. És increïble. I els altres, a Àfrica, per exemple, quasi tot està en gris, vol dir ni s'ho han plantejat. Està en gris i molts en negres, que no han fet res. Vull dir que a Austràlia tampoc. Vull dir, mirant aquest mapa, no? Te'n dones compte
de
dir...
És molt curiós.
Sí. I llavors n'hi ha que sí, que ho estan intentant, perquè ara dèiem, de 196 països, 176 ara porten propostes, però aquestes propostes no són lo suficient per arribar a que no augmenti la temperatura als 2 graus.
Hi ha d'haver, Roser, 4 punts, no?, d'aquest acord importants.
Sí. Un és aturar la temperatura, és a dir, que no pugi dels 2 graus, reduir de 40 a 70% les emissions al 2050, i llavors un dels acords que es vol en aquesta cimera és que cada 5 anys això sigui revisable, a veure si els països han fet els deures o no. El que tu comentaves, el que no volen firmar és que això sigui sancionable, perquè pot ser que hi hagi països que es tirin enrere, no?
Exacte, que és el problema també que té una mica l'Obama, no?
Molt bé, sí.
Perquè, clar, diu que si ho passa per Congrés i pel Senat pot ser que li tombin.
Exacte, aquest és un problema.
I volia anar també la via directa, sí, en aquest sentit, sí, que és el que volen aprovar des de la Unió Europea, que no s'hi puguin presentar sancions i que sigui, doncs, de compliment obligatori.
Però, és clar, amb tot això hem de pensar... Què puc fer jo contra el canvi climàtic?
Aquesta és una pregunta que ens plantegem avui i que l'allargarem a tota la temporada, no? Que així portarem des de la ràdio el nostre granet de sorra també a donar-li la volta, a revertir el canvi climàtic.
És a dir, que nosaltres, a banda, que és el que hem dit sempre, no? La societat, a banda del que puguin fer els governs, també tenim una responsabilitat i ens hem de posar les piles, perquè llavors potser si nosaltres ens posem molt les piles a l'hora de votar podrem exigir més, no? Jo sempre ho dic això. Si nosaltres diem, ostres, jo estic fent això i vostès no ho estan fent,
jo he fet els deures,
molt bé, doncs vostès també facin els deures, no? Llavors hi ha 30 propostes que no són poques,
molt interessants,
molt interessants.
Avui comencem amb les dues primeres.
La primera és rebutjar bosses de plàstic a l'hora d'anar a comprar.
Jo ho faig, ja,
Jo també.
Miquel, tu? Fas tu, Miquel?
Jo és que ja fa temps que porto unes bosses d'estes de l'IKEA allà al cotxe, i quan vaig a comprar pues, trec aquestes bosses i, bueno, fins que es trenquen. Quan es trenquen les tiro a la bústia, no? Però procuro eliminar el màxim de plàstic, Jo normalment el que vaig a comprar més és el pa, i el pa me lo donen en paper.
Molt bé, doncs està bé.
Veure's fets,
Miquel. Mireu dades. Des de que Catalunya va firmar el 2009 el pacte per la bossa amb les grans superfícies i supermercats, s'han reduït un 52% el consum per habitant.
És molt.
Veus com, si fas alguna cosa, aconsegueixes alguna
cosa.
Això és claríssim. De 327 bosses per persona hem passat a 156. Llavors, la proposta del govern és passar de 156 bosses a 33 el 2020. Si això li sumem en que comprem aliments mínimament envasats i fem servir menys el paper d'alumini, què ens implica això? Pues implica que es baixa l'ús de primeres matèries i llavors baixem també l'energia necessària per produir-les. És a dir, que ja estem afavorint això,
clar,
no, que estan proposant a París. Vull dir que és important. Només
és,
amb això.
I és molt fàcil, és un primer exercici que us animem a fer des d'aquí a la ràdio. Quan aneu a comprar el súper, penseu abans de posar al cotxe una o dues bosses d'aquestes de plàstic, si no les podeu comprar al súper mateix, també. Que també les venen, o una caixa, i d'aquesta manera ja contribuïm, i a més també doncs, fixar-nos amb els envasos, també.
Molt bé, sí, perquè esclar, totes les safates de por, és que ara tot ve,
sí.
I tot això es rebull, vull dir, tot això després s'ha de reciclar.
I reciclar, sobretot, si fem-ho reciclar, anem al punt número 2, Roser.
Sí, el segon punt és utilitzar els contenidors urbans per reciclar paper, vidre i plàstic. Mm-hmm. Això ho hem dit aquí mil de vegades. Llavors, la taxa de reciclatge que actualment tenim els catalans és del 38%, i això s'ha mantingut.
Mm.
No ha anat a més, ni a menys. Això vol dir que quan es va fer la campanya fa... No sé quants anys fa que ho puguem fer, això. No ho sé.
No recordo.
Me'n recordo quan aquí es va començar amb l'orgànica i tot. No? Aquí va haver una campanya molt bona.
Sí,
pues,
sí.
Bueno, la gent que ho va començar aleshores, suposo que és la gent que ho hem continuat fent.
Però no s'ha sumat més
gent. No. Llavors, es vol aconseguir...
Aquí, perdona un moment.
Digues.
Perdona un moment. És que... han surgit una sèrie de llegendes urbanes respecte a esto del reciclatge, que si luego el camión que lo recollís tot lo barreja, que si luego tot va al mateix lloc,
no.
que pretén de reciclar si resulta que luego tot lo barrejan i tot va al mateix lloc, pues no ho sé, és que potser tindria que haver una mica més d'informació i d'explicar a la gent que no és veritat això, que potser és el mateix camión, però que el camión té X compartiments, dos o tres compartiments, i no junta el que és el vidre amb el que és el plàstic, o el que són els envases, o amb el que és l'orgànica. Potser hi ha gent que te diu, no, jo pare que m'ho de reciclar, si jo he vist que arriba el camión i agafa el contenedor d'un i el contenedor d'altre i ho pot tot junt.
Això jo crec que sí.
S'hauria d'explicar això.
Molt bé, tens raó, Miquel, amb això. Jo crec que en aquí el govern hauria de tornar a fer una altra campanya important. Si volen arribar al 50%, que diuen que el 2020 volen arribar al 50% de reciclatge dels catalans, haurien de tornar a fer, com diu Miquel, una altra campanya, tornar a sensibilitzar la gent, no? I explicar-los aquestes llegendes que diu el Miquel, no? Que no són veritat. I si tenim en compte que nosaltres reciclem i posem a cada contenidor el seu, mireu, si reciclem una tona de paper, són 17 arbres que salvem. Si recuperem 2 tones de plàstic, s'estalvia una tona de petroli. I si fabriquem vidre a partir del vidre reutilitzat, s'estalvia un 44% d'energia. És a dir, reciclar no només evita la destrucció del medi, sinó que també ens redueix costos.
Exacte.
És a dir, quedem-nos amb això avui. No bosses de plàstic i, senyors, portem cada cosa per reciclar el seu contenidor. Ho fem des de casa amb diferents pots i després tenim contenidors per tot el poble.
I reutilitzem.
Exacte.
Amb una oficina, aquí a la ràdio mateix, imprimem per davant, per darrere i si sobra per apuntar.
És que l'hàbit de la reutilització, sobretot del vidre, era un hàbit que ja teníem, molt arraigat. O sigui que jo comprava cerveses o comprava la llet i anava con el botellín buit
i
me lo cambiaban por l'altre. I incluso pagava, la primera vegada pagava los cascos i luego ja no lo tenia que pagar el
casco.
Quan resultava que ja no ho necessitava més, me ho abonaven també. Llavors, jo recordo incluso de nen que recollíem, ara després de Nadal, recollíem les botelles de cava
sí,
i les botelles de cid, que anàvem al traper, al drapaire, i nos donàvem, me recordo, 50 cèntims per les de cida i una peseta per les de... per les de cama.
Molt bé.
Llavors, això mateix ho feien els nens. Això se va traure. No, res, tot. No val res, tot plàstic. Sí. O les botelles, llançar-les, trencar-les. Era molt més fàcil netejar aquestes ampolles que fabricar vidre nou.
Sí.
Ara volen tornar. Ara volen tornar a la utilització de los cascos, no? De portar el casco. Però, escolta, és que no se tenia que deixar fer això.
Clar, jo també entenc que tot això que es vol aconseguir implicarà un canvi social i econòmic. I tornar, a, com diu el Miquel, a coses d'abans, la facilitat que és de comprar i llançar, no?
Els canvis econòmics són molt ràpids.
Clar, hem de tornar...
Del dia a la matí, de la nit al matí, un país s'arruïna o una persona s'arruïna, però els canvis socials, els canvis de mentalitat, són llarguíssims, costen generacions, no anys, costen generacions. Establecer nuevos hábitos y de canvis en la mentalitat de la gent. I això és el que és greu.
Pues bueno, això és el que hem d'aconseguir
que la gent faci, amb campanyes. Jo crec que s'ha de tornar...
Hem d'estenyer tot.
Molt bé.
Jo vull tirar una llança cap aquí, cap a casa nostra, i és que amb el rànquing de Catalunya sempre Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat estan entre les 5 primeres, més o menys, els primers llocs. Inclús hem ocupat els 3 primers llocs moltes vegades en reciclatge. Però encara ho hem de fer més. Ho estem fent bé, però encara ho hem de fer més. Nosaltres, des d'aquí, des de la ràdio, aquesta temporada, cada programa, donarem 2 consells per com ho podem fer des de casa, d'aportar el nostre granet de sorra al canvi, a revertir el canvi climàtic. I abans d'acabar, tenim Fira de Nadal a Móra d'Ebre aquest cap de setmana.
Molt bé.
Miquel, actueu, no?, el diumenge, el Cor Laubadera.
Sí, sí, ja lo volia comentar també, que fem el dia 13, a les 7 de la tarda, al teatre, la Llanterna, fem el concert de Nadal del Cor Aubadera, però que enguany lo fem en combinació amb un quinteto de corda que porta el SAM, Societat Atenea Musical, i que ho farem el dia 13 a les 7 de la tarda. Això dins de la programació de la Fira de Nadal.
Molt bé.
Jo, respecte al Nadal, també tenia 3 idees.
Digues.
Una és negativa i les altres dues positives.
A ver.
La negativa és que és una cabalgada bestial cap al consumisme. O sea, que abans el Nadal començava el 20 i tantos de desembre, ara resulta que comença a final de novembre ja el Nadal. I tot, venga, comprar, consumisme. I luego, les dues positives. La una és la il·lusió infantil. La il·lusió infantil, le pots dir tió, le pots dir Pare Noel, le pots dir Reis Màgics o Sant Nicolás en altres països, però és el positiu de la Navidad, del Nadal. I l'altra positiva és aquella no sé, costum de reencontrament familiar. Sembla que Nadal sigui el moment per retrobar-nos una altra vegada els membres d'una mateixa família que per les circumstàncies de la vida estem dispersos.
Sí.
Per això dic una negativa i dues positives.
I en sumo una a la teva, Miquel, i és l'alegria també dels grans, la reivindico.
I tant.
No només la dels nens. La dels nens tenen aquesta que tu dius, però l'alegria dels grans de poder-nos retrobar amb la família i viure el Nadal, perquè al final el Nadal som cada un de nosaltres. Si nosaltres no el visquéssim, no existiria. Encara que hi ha el consumisme aquest que diu Miquel, que és veritat, però bueno, això ho fomentem nosaltres. I aquí també ens hem d'educar amb això, Vull dir que no és la societat només la que en pensi, sinó que nosaltres podem dir si volem o no volem gastar. Vull dir que
hem d'acabar ja, Roser, molt ràpid, a Cistella també.
Aquest any...
Tinc uns versos.
Sí, un segon. Te reservem pel final, sí. Miquel. Lo bo és que espera.
A veure, aquest any a Mans Unides no està la Fira de Nadal per problemes diversos que hem tingut de salut i no hem pogut fer les manualitats que feien cada any, però per tindre el petit ingrés que teníem, que comptàvem amb la Fira, hem fet una panera de Nadal que no és la típica, sinó és a banda dels productes com cava, els torrons, les neules, i hem posat coses de decoració del Nadal que queda molt xula. La té la Mari Carmen allà a la ferreteria, la Mari Carmen Anglès ho té allà, i llavors ens venem tires. La Mari Carmen en té allà a la botiga, la Fina en té a la perruqueria, i nosaltres també encara ens en queden, no en queden gaires, però si voleu col·laborar amb Mans Unides ens compreu les tires aquestes de la cistella de Nadal, que ha quedat preciosa.
Bé, doncs ara sí, Miquel, despedim el programa, com ja ve sent costum, amb poesia. Què ens portes avui?
Jo he anat rebuscant la poesia, sobretot de poetes catalans, i he trobat a Miquel Martí Pol, que té uns versos dedicats al Nadal i que quadren molt en la situació actual. I diuen així: l'arbre desvella sons i el vent escriu ratlles de llum damunt la pell de l'aigua. Tot és misteri i claredat extrema. Torna Nadal i torna la pregunta. Proclamarem la pau amb les paraules mentre en el llest afavorim la guerra? Miquel Martí Pol.
Molt bonic, Miquel. Molt adient, a més.
Molt xulo. Sí.
Doncs aquest missatge tan maco i amb un programa avui per reflexionar.
I tant.
Ho deixem aquí, dir-vos als dos que tingueu unes molt bones festes, perquè és l'últim programa abans de les festes nadalenques, i tornem doncs l'any vinent.
L'any vinent, molt bé. Bones festes, Miquel.
Exactament. Tothom, que tinguem tothom molt bones festes.
Vale.
Gràcies, bon dia als dos.
Bon Nadal.